Bona nit a tothom, regidores, regidors, senyora secretària, senyora interventora, públic. Benvingut de nou aquí al ple de l'Ajuntament de Capellades. Tornem a començar amb aquestes mesures especials que, evidentment, ens apropen més a la realitat del que hem anat fent aquests anys, aquest temps. Comencem el ple del 22 de setembre. Aquí a la Biblioteca Municipal de Safareig. Abans de començar l'ordre del dia, volem fer esment que amb la moció que presentem els grups d'Esquerra Republicana i Vila de Capellades CUP s'han adherit també el grup de Junts per Capellades, que quedi constància en acte. Sense res més, ja començaríem el ple. Amb l'aprovació del ple ordinari del 4 del 8 del 2021. Passo la paraula al portaveu representant de Ciutadans, si hi ha alguna qüestió a aclarir.
No assistimos y estaremos de acuerdo con el acta.
Ah, perdón. Sí, no está. Gràcies. Portaveu i representant del Partit Socialista.
Correcte.
Portaveu de Junts per Capellades, Vila de Capellades CUP, Esquerra Republicana. Molt bé, doncs comencem el primer punt.
Perdona, jo sí que tinc una cosa.
Sí que tinc una cosa, i a veure, quan sortia el quadre de les properes, això a l'acte, quan sortia el quadre de les properes compres o inversions, això, hi havia en algun lloc que sortien noms de les empreses. Jo crec que això no hauria d'haver sortit.
De les empreses?
Sí, al final... Ja no vull posar cap exemple...
Sí. El període de contractació, el pla de contractació.
El pla de contractació, que és tècnicament el nom que tenia.
En el pla de contractació.
I entenc que per entendre's a dins la casa, doncs anava bé.
En la fulla gran, amb el dinar 3, no?
Jo crec que això s'hauria d'esmenar, perquè l'acte no hi figurés possibles adjudicataris, que entenc que si el procediment és obert no hi ha d'haver cap nom.
Diríem que això és una guia interna, però sí, sí, s'ha de revisar. Queda constància. Doncs el primer punt de l'ordre del dia és donar compte al ple del decret d'alcaldia, dels decrets d'alcaldia del 572, perdó, el decret de donar compte del nomenament d'alcalde accidental. No, no hem passat a votació. Ostres, estem a... Passem a votació, doncs, a l'acte del... Encara és pitjor, això. Passem a votació a l'acte del ple ordinari del 4 del 8 del 2021. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Ara sí. Ja passem al primer punt de l'ordre del dia, que donem a compte al ple del nomenament d'alcalde accidental amb absència de l'alcalde, del 20 del 8, el 5 del 9, el senyor Àngel Soteres. El següent punt és donar compte també al ple dels decrets d'alcaldia del 540 al 638 del període 24 de juliol a l'1 de setembre. I el següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació inicial del Pla d'Actuació Municipal 2021-2023. A veure si ho veig, perquè tinc un lío aquí. El Pla d'Actuació Municipal PAM és un important instrument de planificació estratègica en què compten les administracions locals per a la nostra acció de govern. Aquest document recull els objectius de caire estratègic que guiaran les actuacions que s'implementaran al que resta de mandat. Objectius que des d'una perspectiva local tenen la vocació d'alinear-se amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, ODS, recollits en l'anomenada Agenda 2030. El pla ha estat elaborat a partir de l'acord de govern a l'inici de la legislatura. No obstant això, la situació derivada de la Covid-19 ha modificat alguns dels aspectes de l'actuació prevista inicialment, i l'anàlisi de la nova situació exigeix proposar noves actuacions. El PAM està organitzat amb 6 grans eixos estratègics i cada un dels objectius estratègics desenvolupen accions i eixos de compliment d'aquests objectius. El primer gran objectiu és l'increment de la cohesió i el benestar social. I aquí hi ha unes línies molt clares, que la primera és la de serveis socials, salut comunitària i igualtat, habitatge i gent gran. El segon gran objectiu és promoure el desenvolupament econòmic del municipi i aquí amb les següents línies d'actuació. Comerç i mercats, ocupació, turisme. El tercer objectiu estratègic és el foment de la cultura, el coneixement i l'esport com a element essencial de la qualitat de vida. I els eixos que la componen són cultura i festes, coneixement i educació, esports i lleure, infància i joventut i salut pública i consum. El quart objectiu estratègic és la millora de l'espai públic, principalment en carrers, places i zones verdes. I està amb els següents eixos, la mobilitat i la seguretat vial, urbanisme i dignificació dels espais, els equipaments i el medi ambient, serveis municipals de qualitat i de sostenibilitat energètica i la conservació i dignificació dels espais privats. El cinquè objectiu és afavorir el desenvolupament d'una participació conscient, activa, participativa i responsable. I els eixos les línies d'aquest objectiu és la participació ciutadana, la comunicació i transparència, la xarxa d'equipaments i entitats i la seguretat ciutadana i protecció civil. I l'últim objectiu és la millora de la gestió de l'Ajuntament amb dos grans eixos, que és l'organització i processos eficients i l'hisenda municipal sostenible. Aquesta és la presentació d'aquest Pla d'Acció Municipal, que demanaríem que els diferents grups de l'oposició donguessin el seu punt de vista i també ens agradaria, si és possible, que ens el votessin. A partir d'aquí heu vist que tenim en compte totes les necessitats de tots els àmbits que creiem que és el que necessita la nostra vila. Passaríem ara al torn de paraules, començant pel portaveu i representant de Ciutadans. Quan vulgui, té la paraula.
Bien, desde nuestro grupo, nuestro sentido de voto será abstención, en el sentido de que no compartimos todas las partes en sí del plan y que, tras ser aprobado el mismo en este pleno, fiscalizaremos todos los puntos que pretenden ustedes llevar a cabo.
De acuerdo, gracias. Portaveu del Partit Socialista, té la paraula.
Bé, com diu el propi document, és el pla d'actuació municipal de l'equip de govern, per tant, entenem que no ens el podem fer totalment nostre. Amb tot, cal dir que bona part del que està aquí plasmat doncs, podem compartir, per tant, no trobem cap motiu objectiu per posar-nos a la seva aprovació. Per tant, el vot del nostre grup serà el sentit de l'abstenció.
Moltes gràcies. Portaveu de Junts per Capellades, té la paraula.
Per la nostra banda, ens afegim al que s'ha dit des de la resta de grups de l'oposició, però sí que volem fer esment amb tres punts. No? Un és que aquest és un document que el veiem fet una mica correcuita, perquè ara doncs, sembla ser que hi ha alguns requeriments, sobretot de la Diputació de Barcelona, per rebre algunes subvencions, per anar una mica, o que sembli que anem una mica en paral·lel a aquests objectius de l'ODS. No? Per altra banda, aquest és un document que normalment un equip de govern planteja fa el primer mig any de legislatura. Entenem que molt sovint els equips de govern són plurals, compostos no només per un partit, que també pot ser plural, sinó per una coalició de partits, com és el cas de l'Ajuntament de Capellades, i que això doncs, requereix que no es fa el primer mes de legislatura. Però a menys de 20 mesos de les properes eleccions també ens sembla que anem una mica tard en fer un pla, un PAM, no? Un pla d'acció municipal que ja hem passat doncs, a l'equador de l'actual mandat. Per tant, posar de relleu això, que entenem que és un document improvisat, que s'ha fet a correcuita per requeriments tècnics, que són aliens a la casa, i que, per altra banda, doncs, és un document que ha fet l'equip de govern i que no, en cap moment els grups de l'oposició doncs, hi hem pogut afegir més enllà de la comissió informativa, però sí que ens sembla que En el cas doncs, que es consulti a la resta de partits o de grups del consistori, fer un pla d'acció municipal no és quelcom que s'improvisa en una setmana. No? I per tant, no només posem de relleu la tardança, que és el que hem dit primer, sinó que també doncs, que, bueno, doncs, que no hi ha hagut aquesta voluntat de compartir-ho amb una sinceritat manifesta amb la resta de grups de l'oposició. Dit això, amb el contingut que hem pogut llegir, bueno, doncs nosaltres, com a Junts per Capellades, si bé sí, compartim bona part del document, malgrat que des del nostre punt de vista també s'haguessin pogut afegir altres aspectes. No? Altres aspectes, a grans trets, diré que bueno, hi ha un tema que des del nostre grup és una línia de treball que sempre ens ha preocupat bastant, i que ens defineix com a grup, que és el tema del desenvolupament econòmic. I, per exemple, amb el desenvolupament econòmic en cap moment apareix, doncs, per exemple, la indústria o el segon sector, no? És a dir, apareix el tema del turisme, cosa que a nosaltres en particular ens ha estat molt bé, però ens sembla que Capellades, com una vila que és industrial, amb una tradició industrial, que abans de que la revolució industrial a Catalunya a Capellades doncs, ja havia sortit, aquí no apareix per res. O, per exemple, tractant temes doncs, del desenvolupament sostenible i dels objectius de l'ODS, doncs, tampoc no apareix temes de mobilitat, com són la bicicleta o la possibilitat d'unir diferents nuclis urbans d'aquest sector de la comarca. En definitiva, nosaltres ens abstindrem perquè, com sempre, procurem tenir un tarannà dialogant, allò que se'n diu de bon rotllo, però no el podem compartir en el sentit de que bueno, ens abstindrem. El que passa que ens hauria agradat votar a favor. L'equip de govern són dos partits. A vegades, al llarg dels mandats, sortosament, els colors es van alternant de tant en tant, però bueno, aquí hi ha coses més de calat, no? Que no són només de mandat, sinó que són de... o podrien ser inclús de mig i llarg termini. Això no ha sigut així. Esperem que quan surti alguna altra oportunitat doncs ens tingueu en compte.
D'acord, gràcies. Portador de Vila de Capellades.
Bé, com bé ha exposat l'alcalde, aquest és un document que, doncs, que neix d'un pacte de govern. Per tant, és un document que ara d'alguna manera l'institucionalitzem com a PAM, no? Perquè sí que... no negarem que hi ha una oportunitat ara mateix bueno, que ens brinda poder presentar aquest document i que com dic, ens ha semblat una oportunitat per poder-lo, diguem-ne, escenificar d'aquesta manera. Però és un document, d'alguna manera, que les línies de treball ja existien dins d'aquest equip de govern. En aquest sentit, creiem que fem un pas més a nivell de transparència, ho hem anat fent amb altres plens, ho hem anat fent amb altres plans, com el pla estratègic de subvencions, el pla anual de contractació, i com deia, aquest document doncs és una oportunitat més. Creiem que és un document realista, pensem que plasma doncs, allò que tenim previst treballar. Això no vol dir que no puguin sorgir altres idees, que no puguin sortir altres propostes, perquè ja veiem que les conjuntures doncs són complexes i la realitat va canviant constantment, però creiem que doncs, defineix bé aquella feina que considerem que doncs, ens queda una mica per fer, no?, en aquests dos anys de mandat que queden. I també creiem que és una bona eina per planificar i afrontar els compromisos de manera oberta, sense cap por, com deia algú, no?, que té intenció de fer, de fiscalitzar, doncs no tenim cap mena de por en rendir comptes de les responsabilitats que adquirim com a representants de Capellades, i per això creiem que doncs, aquesta eina és una oportunitat doncs, per demostrar-ho.
Gràcies, portaveu. Passem. Portaveu d'Esquerra Republicana.
Bé, en la línia del que hem presentat com a equip de govern, és un pla més. En l'acte que hem aprovat avui hem parlat doncs, això, de que en l'últim ple vam aprovar pla de contractacions, pla de subvencions, que també s'ha comentat. És un element més de regularització, de normalitat, d'entrar en els estàndards de municipis, no ens enganyem, en general bastant més grans que el nostre, municipis de les nostres dimensions. Crec que si anéssim a fer un repàs de quants tenen pla d'acció municipal i quants no, doncs no estaríem ni molt menys en el 50% que sí que en tinguéssim. No? Per tant, és un exercici d'intentar entrar en aquests estàndards de la normalitat dels ajuntaments grans, dels que planifiquen i no només gestionen el dia a dia, sinó dels que aspiren a planificar una mica el futur. I aquesta és la voluntat. Sí que, i no ens n'amaguem, i de fet vam ser l'equip de govern qui ho vam transmetre a la comissió informativa, és veritat que s'escau que tenir o no tenir pla ens pot afavorir a l'hora de tenir més o menys punts en certes subvencions de concorrència competitiva. Ens pot afavorir, però no és que sigui una necessitat imprescindible. Per tant, ho fem una mica amb voluntat i amb visió de conveniència, no amb visió d'ostres que hem fet tard i ara estaria bé fer-ho, com s'ha comentat. També sobre si és el pla de l'equip de govern o no, esclar, aquí tothom tenia un pla quan vam entrar, Esquerra tenia un pla, Vilacapellàs tenia un pla, segur que Junts tenia el seu pla, el PSC, Ciutadans, tots ens vam presentar a les eleccions amb un pla. I després hem anat formalitzant una mica en funció de les capacitats de govern i de l'anàlisi de què t'hi trobes després. Per tant, recordem, o sigui, l'enunciat de l'acord és clar. O sigui, avui el que prenem és el pla d'acció municipal. La proposta és de l'equip de govern, però l'aspiració és que el pla sigui de tots. I amb aquesta voluntat el vam presentar, us vam comentar que érem conscients del poc temps i us vam explicar quines eren les raons del poc temps, no? El fet de poder-lo tenir abans de final de mes, però no és un tema de falta de voluntat col·laborativa ni de falta de voluntat de compartir-lo, perquè també us vam dir que ara aprovem aquest i que en qualsevol moment som flexibles, que igual que hem fet a la part expositiva, que el pla respon a la necessitat d'incorporar certs canvis que s'han produït després de l'acord de govern inicial, doncs de canvis n'hi ha molts a la vida i per tant es poden flexibilitzar i modificar els plans. El que sí que enteníem és que ens convenia tenir-ne un ja. I per això el portàvem a aprovació. En línia d'algun aspecte que també ha comentat la meva companya de govern, al final és un exercici de transparència, no? Si no només de transparència, sinó entenem també que és un exercici de compromís. Nosaltres, equip de govern, vist el que ha passat aquests dos anys, vist quina és la nostra capacitat de treball, vist com funciona la maquinària municipal, a dos anys vista, ens creiem capaços de fer el que proposem aquí. I és un exercici, insisteixo, de compromís, de realisme. Recordeu, hi ha tot un seguit de coses que ja hem fet. No ho anem a posar aquí, no és un exercici d'autopropaganda, sinó de compromís de futur. No és un copia i enganxa, sinó és un fruit d'una reflexió conscient. Hi ha coses que sempre es fan i les hem tornat a posar perquè som conscients, com diu la part introductòria, que la situació derivada de la Covid fa que certes coses que ja fèiem potser ara les hem de fer amb una nova mirada, amb un plus de preocupació o d'implicació, perquè la situació que les havia generat ha canviat i per tant la nostra resposta també ha de ser diferent. Així hi ha accions que ja fem i les tornem a posar precisament per ser-ne conscients en tot moment que la situació ha canviat i les hem de ser proactius, no hem d'esperar que passin, sinó que som nosaltres qui les hem de planificar. I després hi ha accions que són completament noves. Hi ha com dos tipus d'accions. Per tant, doncs això és una part de transparència, però sobretot de compromís. Reiterem la nostra, diguem-ne, oferta de flexibilitat. Sabeu que en qualsevol moment podem incorporar mesures i accions via pla d'acció municipal o per altres bandes. Recordem que en el pla d'acció intentem posar les mesures que s'alineen amb uns objectius. Hi ha mil altres coses que farem que queden fora d'aquests objectius. Aquí posem les que entenem que creen sinergies entre elles i que unes fan augmentar l'efecte de les altres. Intentem que tot estigui plasmat no només en visió d'immediatesa, sinó en visió d'efecte més mitjà i llarg termini. I per això jo crec que en l'exposició inicial us demanàvem el vot favorable i ja hem entès que, bueno, que no hi ha un vot favorable, però que tampoc és una qüestió d'especial reticència quan al contingut, sinó més pel que fa al mecanisme. Així que, bé, no sé, reiterem una vegada més la nostra obertura a anar-ne parlant un cop estigui aprovat i qualsevol tipus d'acció que tots creiem raonable, com ha estat aquests dos anys, doncs no ens tanquem pas a incloure-la, encara que ara aquí no pugui no estar reflectida.
D'acord, gràcies. Doncs passaríem a votació. El pla inicial d'actuació pel període 2021-2023. Vots a favor?
Esquerra Republicana, Vila de Capellades, CUP.
Abstencions?
Junts per Capellades, PSC, Ciutadans.
Passem al següent punt de l'ordre del dia. A proposta de la Comissió Informativa d'Alcaldia i Serveis Tècnics, passem al ple l'aprovació inicial del projecte executiu d'educació del Neam Parc Prehistòric de Capellades i de l'edifici de dotacions i de la seva licitació. Aquest projecte, en el seu moment, va estar presentat pel regidor de Cultura i Promoció Econòmica quan es va fer la primera presentació. Per tant, avui el continuarà amb aquesta presentació.
Bé, continuarem, però no ampliarem especialment perquè entenem que ha estat ben exposat. Recordeu que, a més, el vam exposar dotant-nos de tot l'assessorament que creiem que podia ser convenient, que el vam fer amb els tècnics més directament responsables del recurs, i també amb els tècnics més assabentats de les qüestions del projecte en tant que projecte més d'obres, no tant de funcionament. Només a tall de resum o de recordatori, recordeu, hi havia tot un seguit d'accions que, en el fons, podríem més o menys agrupar-les en dos grans grups. O sigui, es tracta una mica de condicionar tot l'espai per ser visitable, és un condicionament per la visitabilitat, però no només afavorir la visitabilitat del recurs en si, poder-hi veure el que hi ha, sinó també fer més visitable el procés. Entenem que el propi procés de l'excavació, no l'espai, sinó el procediment d'excavar, és un punt que també el fa singular respecte a altres jaciments, i això ho hem incorporat en el projecte. Hi ha mesures per fer-lo més visitable, però també mesures per fer-lo més fàcilment visitable quan s'hi està treballant des del punt de vista arqueològic, no estrictament turístic. D'acord? Enteníem que és un plus que també havíem de potenciar. Hi havia, recordeu, com 10 grans apartats. Una cosa seria la posada al dia del que és l'espai d'immersió, l'altre seria l'abric pròpiament dit, on havíem de reparar canaleres, baixants, accessos d'escales. Després hi havia accions en el propi recorregut, des de l'inici, des de l'abric fins a l'altre extrem, on hi havia el projecte de revegetació, i també les reparacions de baranes, millores en la circulació de les aigües, que després provoquen desperfectes en la resta d'instal·lacions. Hi havia el condicionament, la millora de la cabana, que recordeu que ja existeix i ja té part del que hi ha d'haver dins exposable, però s'ha de posar en condicions que realment sigui visitable. L'abric de la consagració, que sabeu que també n'hem parlat més d'una vegada, és un espai a créixer, així com a l'abric romaní ja tots el tenim molt interioritzat, tenim un altre espai on també s'hi excava i que té una potencialitat evident, i per tant també l'hem d'incorporar i l'hem d'aprofitar en tot el projecte. L'accés precisament per poder comunicar des de l'abric de la consagració fins al camí real, que no tot sigui només pels extrems, sinó que hi hagi un accés més central. el tancament perimetral de tot l'espai, i després una mica extern, però enteníem que ajudava, que sumava a tot el projecte, teníem la creació d'una àrea d'autocaravanes, teníem tota la qüestió de l'edifici de dotacions, de com deixar-lo allò a punt, claus en mà, sempre fem la broma aquesta de que ho hem de deixar de forma que després ja qui vagi ja pugui començar a treballar. I una altra qüestió que n'hem parlat diferents vegades amb diferents portaveus, que no l'hem associat mai al que és l'explotació turística de l'abric, però que entenem que és el moment perfecte per aprofitar i fer-ho, que és l'acabament o la millora de la barana del passeig, de la barana de la ronda. Aquestes serien... després està amb més exhaustivitat desenvolupat en el projecte, i aquestes, insisteixo, és el seguit de mesures que nosaltres entenem, el seguit d'accions que són necessàries, que són imprescindibles per començar, per obrir. El que portem avui és un projecte que té un punt d'exhaustivitat i al mateix temps que és un projecte escalable. Hi ha moltes accions possibles més. I tal com plantegem el que portem a aprovació, no les excloem. En els diferents estudis que s'han anat fent els últims anys, crec recordar que l'últim és del 2017 o del 2018, però n'hi ha d'anteriors, sempre hi ha la previsió de diferents ofertes, que es poden fer diferents itineraris, que es poden fer diferents accions allà, però el que és evident és que no podem començar totes alhora. Llavors el que plantegem és el que ens permet obrir, el que ens permet créixer, i després creixerem més de pressa o més a poc, en funció de les capacitats dels equips de govern de cada moment i també de la resposta del públic. Per això volíem insistir en que tots ens poden acudir més accions, però el que portem avui són les accions que ens permeten començar a rodar. És un projecte, crec que això ho compartim tots, que sempre tenim la idea que és molt gran per Capellades, que és un projecte de país, però amb la cosa aquesta que és un projecte de país, clar, no podem esperar eternament que el país es decideixi. Així que hem agafat la dinàmica de projecte de poble. Sabeu que durant molts anys l'Ajuntament hi ha dedicat molts esforços i molts recursos, i ara creiem que és l'oportunitat per fer un salt endavant que ens faci guanyar quasi bé un cert convenciment com a Ajuntament d'un projecte que fa aquí anys i anys que tots el volem en marxa. Doncs, oi, ara entenem que és el moment de fer-lo realitat. I també entenem i compartim, perquè n'hem parlat en diferents ocasions amb diferents representants, que hi ha altres neguits, més enllà del que és el que dèiem, posar el recurs en funcionament. I hi ha el neguit, evidentment, de la gestió posterior. Tots som conscients que una cosa és això, no? És fer la casa, i una altra després és viure i pagar llum i pagar totes les despeses que puguin haver-hi. N'hem parlat, sabeu que hi ha voluntat de compartir les propostes i, per tant, quan estigui més avançat el tema de les propostes de gestió, també en parlarem. Creiem que en aquest projecte, no és, diguem-ne, per presumir, sinó perquè creiem que ha estat així, l'equip de govern és molt conscient que és un projecte de poble, de diferents anys, de diferents legislatures, de diferents partits implicats, i per tant, ara que veiem que la cosa s'acosta, sabeu que hem intentat compartir-lo, que quan hem tingut documentació ja us l'hem facilitat independentment de la data del ple, que us hem posat en contacte amb el personal tècnic i que ens hem ofert a parlar en qualsevol moment, perquè entenem que aquest que no pot ser el projecte d'uns sobre els altres, ha de ser un projecte de tots. I per aquesta raó, evidentment, us demanem el vot a favor, us oferim continuar col·laborant, perquè entenem que avui acabem una cosa, però que demà comença una altra. I per part meva jo ho deixaria aquí, en una primera exposició.
Molt bé, gràcies. Portaveu de Ciutadans.
Bien, el sentido de nuestro voto será a favor, siguiendo el hecho de que a ver si con este último empujón se pone el proyecto finalmente en funcionamiento, esperando que que esto no sea solo beneficioso para el municipio, sino que en sí sea lo mismo para cuestión cultural y educativa, y esperando que todos los compañeros del consistorio llevemos adelante este proyecto. Nada más.
Bé, per nostra, evidentment, votarem a favor. Com s'ha comentat, doncs entenem que això és un projecte al que estem parlant, que tots hem treballat, l'hem demanat, l'hem intentat aconseguir, per tant, entenem que no podem fer altra cosa que votar a favor. També entenem que, com s'ha comentat, això doncs, comporta que ens assumim que més enllà d'aquest projecte inicial d'adequació, doncs hem d'adquirir tota una sèrie de compromisos perquè un cop fet es pugui explotar, es pugui gestionar, però evidentment tenim malauradament l'exemple de l'edifici de dotacions, és un espai que no té ús, es malmet, la part més potser científico-acadèmica, que és la part de l'excavació, o sigui que el fet de tenir l'activitat que té, doncs va mantenint, però la resta malauradament es va malmetent, tota la zona de la passera, més enllà del propi edifici de dotacions. Entenem que això, doncs, amb aquest projecte, ho hem de recuperar, però un cop recuperat, doncs, evidentment, haurem de parlar de com gestionar-lo, de com mantenir-ho, perquè si no, doncs, tornarem una altra vegada a estar en la mateixa situació. Per tant, en aquest sentit, doncs, el nostre vot és favorable i, com sempre, doncs, estarem a disposició per parlar a futur de com podem aconseguir que aquest actiu tan important de la nostra vila, doncs, torni a tenir l'importància i la presència de l'activitat del poble que tots creiem que la tenim.
D'acord, moltes gràcies. Portaveu de Junts per Capellades.
Sí, per la nostra banda hi votarem favorablement. Aquest és un projecte que porta molts anys. No em repetiré, crec que tot s'ha dit. Tots coneixem com es va gestionar el projecte, com es va desenvolupar, com ha anat seguint, quins entrebancs hi ha hagut pel camí. I ara és un moment doncs, una mica més dolç en el sentit de que doncs, hi ha uns recursos, tenim un projecte que creiem que està molt bé, que és a dir, les explicacions que es van donar crec que són més que satisfactòries, pensem que està molt ben fet, i sí, el nostre grup té un neguit, i això també us ho vàrem dir a les diferents reunions formals i informals que hem tingut, que és la posterior gestió, no? És el aquest funcionament doncs, que perquè sigui sostingut econòmicament, bàsicament. Però bé, això en seguirem parlant, ja tindrem altres ocasions, espero que tampoc no sigui massa enllà, però el que és el projecte en si, doncs, nosaltres ens sembla correcte i estem contents amb totes les coses que se'ns van dir, fins i tot allò que dèieu que no hi entra, perquè és la brana, el capelló, que d'alguna manera allò que fa tantes vegades hem demanat, però que ho tindrem no del tot finalitzat, però bastant avançat.
Bé, només reiterar que avui considerem que estem fent un gran pas, segurament un dels més importants per poder fer una realitat doncs una de les demandes històriques, no, d'aquest municipi. Moltes vegades tenint en compte també doncs el múscul de la casa, els entrebancs que hi han hagut pel camí, com s'ha dit, doncs es necessita temps per poder estudiar projectes, assentar-los, cercar el finançament i finalment fer-los una realitat. En aquest sentit, sí que pensem que projectes com aquests doncs, sí que plasmen i reflecteixen aquesta feina que hi ha darrere en els últims anys. Per tant, per part nostra celebrem que doncs, avui poder aprovar aquest projecte i que ben aviat s'atorgui doncs, al parc prehistòric, no, el reconeixement que mereix.
D'acord, moltes gràcies. Portaveu, vols afegir alguna cosa?
No, una cosa, a part d'agrair el posicionament favorable a tothom, crec que també és de justícia reconèixer que darrere de la fer-se realitat el projecte a banda de tot el
a part de tota la nostra voluntat política i de tota la nostra més o menys habilitat a l'hora de trobar els recursos econòmics per fer-ho viable i per fer-ho possible, bé, crec que també, aprofitant que hi és, crec que també hem de fer un reconeixement a la professionalitat de les persones, en aquest cas encarnades amb el Robert Rolí, que també fa anys que hi batallen, i que han seguit i que no han afluixat i que han anat, diem-ne, empenyent els diferents equips de govern i assessorant-los, en els dos sentits, empenyent i assessorant, per acabar fent-ho possible. Per tant, crec que, bé, us agraeixo a tots el posicionament favorable, però crec que també és de justícia reconèixer la professionalitat i la implicació dels treballadors de la casa que en cada moment hi han estat implicats en el projecte i concretament amb el Raül Bartolí.
Bé, avui és un dia important, doncs. Passaríem a votació. Gràcies, Raül, per tota la feina. Passaríem a votació l'aprovació inicial del projecte executiu d'adequació del NER Dental Park per Història de Capellades i de l'edifici d'adaptacions i la seva licitació. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Passem al següent punt de l'ordre del dia. A proposta de la Comissió de Promoció Econòmica i Turisme, passem a ple el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Capellades i l'Associació del Comerç i Serveis de Capellades per a la dinamització comercial del municipi per l'any 2021. Continua tenint la paraula el regidor de Cultura i Promoció Econòmica, Àngel Sotelles.
Bé, aquesta proposta de conveni també va ser informat a la comissió corresponent. Responia una mica al canvi de criteri de concretament de la Diputació de Barcelona. Seria un exemple d'allò que dèiem abans dels plans d'acció. Una cosa és que no vas a fer tu, una altra és que el Covid et canvi les regles del joc i una altra és que les administracions superiors, amb les que sempre has comptat, canvien els criteris d'assignació de recursos. Aquest seria un exemple de la importància de tenir plans, però després de ser prou flexibles per canviar-los en cada moment. El que portem a aprovació és un conveni en què l'aportació de l'Ajuntament és de 4.500 euros, que és aproximadament la que s'ha fet els últims anys, però recordeu, els últims anys eren convenis a tres bandes perquè hi havia una aportació de la Diputació de Barcelona i una de les condicions és que la pròpia associació fes una aportació similar, per tant, eren convenis a tres bandes amb igualtat de quantitats. Aquest any, bé, estem allò encarant l'octubre, i de la Diputació de Barcelona no tenim notícies que acabi obrint aquesta línia i encara que l'obri, com aquell que diu, ja no hi serem a temps. Així que hem acordat que l'aportació que normalment fèiem doncs la farem directament com a Ajuntament de Capellades. Recordeu que abans l'objectiu de la col·laboració era la professionalització de la gestió de la pròpia associació, que la dinamització comercial comptés amb gestors professionals. I aquesta vegada la idea i l'objectiu és el mateix, però ja que no és un condicionant ni un requisit per optar a l'aportació de la Diputació de Barcelona, doncs hem deixat el redactat més flexible. No està condicionant només en això, sinó qualsevol acció de dinamització comercial que pugui fer Capellades Comerç. Com vam comentar en el seu moment, ells i nosaltres, perquè també hi hem participat i per tant som igual de corresponsables, entenc que positius, portàvem tres o quatre exercicis intentant trobar gestors professionals per totes les accions que hagi de fer Capellades Comerç, que no l'haguessin de fer els propis comerciants. I aquesta línia que ha tingut una continuïtat els últims anys i que ha fet que, doncs, això, que les diferents associacions es vagin dotant d'aquesta estructura, és evident que ara, amb el canvi de criteri de la Diputació, o les associacions ja s'han fet prou fortes per finançar-se soles, o han de tornar a la gestió no professional, a posar-hi hores dels propis comerciants. Llavors, la intenció del conveni és aquesta, és que es pugui continuar amb algú extern que dinamitzi l'activitat, que generi nous associats, i per això ho portem a aprovació. També us puc avançar que la primera setmana d'octubre, ara no em feu dir si és el dia 7 o el dia 8, doncs ja es convocarà l'assemblea de comerciants, una mica també per donar trasllat del que haguem acordat. Si és que sí, doncs ja sabran que tenen disponibilitat econòmica superior a la que sigui la de les seves quotes per començar
a fer aquestes accions de dinamització. I és això. De fet, no queda tant fins a acabar l'any. I per això, doncs, bé, intentem accelerar-ho. I ells faran l'assemblea a l'octubre.
D'acord, gràcies. Portaveu de Ciutadans, tens la paraula.
Desde nuestro grupo el voto será en sentido favorable, en el sentido de brindar el máximo apoyo que podamos al comercio local.
Gracias. Partit Socialista,
portaveu. Per part nostra, ho hem fet amb anteriors anys i votarem a favor. Entenem, doncs, com s'ha comentat, que el fet de, en certa manera, eliminar aquestes restriccions que podríem condicionar que des de l'associació es pogués aprofitar totalment la subvenció, doncs em sembla que és quelcom totalment raonable i justificat d'una de la situació a què ens trobem, perquè bé, entenem que l'objectiu, que és el de potenciar el comerç local, doncs, és el principal i, per tant, eliminar aquestes restriccions és, com dic, quelcom totalment lògic i raonable. Per tant, celebrem aquest conveni i votarem favorablement.
D'acord, gràcies. Portaveu de Junts per Capellades.
Crec que s'ha dit tot. Nosaltres també hi votarem favorablement.
Gràcies. Portaveu de Vila de Capellades, CUP.
Bé, com hem fet les altres vegades, que celebrem que puguem aprovar aquest conveni, encara que l'haguem hagut de reformular, no?, per això que explicava el regidor, però sí que creiem que és una bona eina, no?, per garantir que, doncs, això, que el petit comerç de la vila, doncs, pugui seguir treballant en la millora de la dinamització i bé, fomentant això el comerç de poble.
Gràcies. Portaveu d'Esquerra, vols afegir alguna cosa?
Suficient.
Doncs passaríem a votació el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Capellades i la Secció de Comerç i Serveis de Capellades per a la dinamització comercial del municipi de l'any 2021. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
El següent punt de l'ordre del dia, com ja vam comentar-vos-ho a la Comissió Informativa de Comunicació, Governació i Hisenda, passem al ple l'aprovació de la modificació de crèdit número 4 de suplement de crèdit extraordinari de l'Ajuntament de Capellades. Ens presentarà aquesta modificació el regidor d'Hisenda, Jaume Soler.
Gràcies. Com bé ja saben totes i tots, així com els veïns i veïnes que ens segueixen habitualment per als canals de comunicació, els plens, ja sigui per YouTube o presencialment, l'eina de la qual se'n diu modificació de crèdit permet a un govern modificar les partides pressupostàries previstes en el pressupost municipal inicial que es va aprovar per ple. Qualsevol modificació del pressupost té que passar altre cop per ple i això és el que fem avui. La modificació que presentem, com ja s'ha explicat molt encertadament per als meus companys de l'equip de govern, és un gran projecte i crec que no puc afegir res més amb la meva intervenció, sinó de donar el meu suport i agrair la seva feina i la de tots els tècnics involucrats. El que s'hi toca a la regidoria d'Hisenda és agilitzar al màxim els tràmits d'aquest expedient i, com a pas previ, dotar econòmicament, lògicament, aquest projecte executiu. I això és el que presentem, aprofitant la modificació de crèdit, també afegim la de dotar i continuar els serveis complementaris que es ofereix al Marquès de la Pobla, a l'Escola Marquès de la Pobla, de música, i aviam si ho dic bé, psicomotricitat, que no vàrem dotar en el pressupost inicial degut a la incertesa de la pandèmia. L'import d'aquestes dues modificacions és de 409.012,05 euros, i és evident que la part més important pertany al projecte executiu. En el torn de partits, poder la regidora d'Ensenyament els hi comentarà una mica el tema de la necessitat d'aquests serveis complementaris, o si ho troba dient el senyor alcalde quan acabi la meva intervenció. La situació de suspensió actual de les regles fiscals ens permeten utilitzar el romanent de crèdit de tesoreria. Així, doncs, vista la importància de l'aprovació d'aquests dos punts, per continuar ràpidament el procés de licitació pública i contractació, els hi agradaria el seu vot a favor. Res més.
Moltes gràcies, regidor d'Hisenda. Portaveu de Ciutadans, tens la paraula.
Nuestro voto será a favor.
Gràcies. Portaveu del Partit Socialista.
Bé, per part nostra, a diferència de l'anterior manifest secret, en aquest cas sí que votarem favorablement. Entenem que tant els 5.000 euros per a les classes de música i psicomotricitat, que ja hem comentat en exercicis anteriors, que trobem més que raonables i necessàries doncs, que s'imparteixin. Per tant, trobem que és una despesa totalment raonable i assumible per l'import que és. Doncs entenem que la part important d'aquesta modificació, que són aquests 400.000 euros del Nian Park, doncs, com heu comentat anteriorment, és una inversió que pot semblar prou important, però entenem que és justificada, donat que estem parlant de l'actiu, que és el parc Neandertal de la nostra vila, i per tant, doncs, trobem que és raonable en aquest cas doncs, fer aquesta modificació de crèdit per poder dotar i executar aquest projecte i aviam, doncs, com hem comentat abans, que puguem començar a fer un bon ús i poder gaudir doncs, d'aquest actiu tan important que tenim a la nostra vila.
Moltes gràcies. Portaveu de Junts per Capellades, tens la paraula.
Per la nostra banda hi votarem favorablement per dos motius. Primer, per coherència. Per coherència de que un dels punts que hem votat anteriorment, que també hem votat favorablement, és el projecte executiu del parc prehistòric. I, per tant, si volem que això tiri endavant, doncs també hem de posar els recursos necessaris. I en aquest cas els tenim. I són recursos propis que els podem doncs, aportar a un tipus de despesa que des del nostre punt de vista és una inversió. No només perquè ho digui el capítol 6, sinó perquè pensem que és una inversió doncs, de municipi, de creació de riquesa, de projectar el nostre municipi en endavant, de saber quin poble volem en els propers anys. No? I, per tant, en aquests aspectes és on val la pena invertir aquells estalvis o fins i tot a vegades endeutar-se. No? És a dir, no és el mateix gastar-se diners o demanar diners per arreglar la sala d'estar o perquè ens entenguem per arreglar la botiga. Doncs una mica això és el mateix. Sí que tenim els nostres dubtes amb aquests 5.000 euros, però bueno, això ara va junt i si convé, convé, perquè també hem passat un any, com tots sabem, doncs que la Covid ha originat uns efectes indesitjables. I gràcies a que tenim uns recursos doncs, al calaix, gràcies a que durant uns anys hi ha hagut una disciplina fiscal i també de despesa, doncs ara tenim aquests diners que serveixen doncs, com serveixen perquè en els moments que les coses no van bé els puguem utilitzar també. Per tant, a aquest punt hi votarem favorablement. Dir també que en altres ocasions s'han destinat recursos de romanent de tresoreria amb despesa que des del nostre punt de vista és ordinària. No? I llavors el nostre punt de vista és que la despesa ordinària s'ha de cobrir amb els ingressos ordinaris. Això és el que pensem. Altra cosa és si és destinat per inversió o per altres efectes, com ha sigut aquest moment doncs, la crisi de la Covid. No? Que, insistim, és indispensable a la vida de qualsevol institució, família, persona, etc. tenir un raconet perquè quan venen maldades doncs els puguem utilitzar. El que no és de rebut, des del nostre punt de vista, és que s'utilitzin doncs, per festes o perquè ens entenguem, per anar al restaurant. No? En tots els aspectes per restauradors, però ho explico com una mica de filosofia. D'entendre com ens hem de gastar els recursos de tots. I per tant, dit això, en aquest moment, en aquest punt, sí que hi votarem favorablement.
Gràcies. Portaveu de Vila de Capellades.
I potser agafo més la paraula com a regidora d'Educació, perquè no sé si he acabat d'entendre massa l'última intervenció, però en tot cas, nosaltres el que fem és acabar de dotar la partida d'això de serveis educatius, no? En aquest cas de psicomotricitat a música. Això no vol dir que en el curs passat no hi hagués un suport orientat amb unes altres necessitats. En el curs passat hi va haver, diguem-ne, un suport educatiu, podríem dir-li així, aquest any es recupera aquesta demanda. No sé En aquest cas, si es referia amb la psicomotricitat o la música o amb les últimes, diguem-ne, incorporacions o modificacions de crèdit que hem fet, però en tot cas, bueno, la partida hi era, el que fem és dotar-la, en aquest cas, del que faltava.
Ja estàs? Estàs tu?
Si em permets, ho explico. No, jo t'ho diré molt clar. És a dir, nosaltres entenem que aquest Ajuntament la despesa de psicomotricitat l'entén com una despesa ordinària. És veritat que hi ha hagut aquestes circumstàncies de la Covid. També entenem que l'any que ve aquesta despesa, si la Quinta Govern la vol tirar endavant o tot el consistori, ha de formar part del pressupost des d'inici. Ha de ser una despesa que ens la puguem mantenir amb els ingressos que recaptem durant l'any. Això és el que jo vull dir. També vull dir que amb els diners que no són ingressos ordinaris des del gener fins al desembre, sinó que per diferents motius, que podríem estar molta estona discutint si convenien o no convenien, però els tenim allà. Ens els gastem per inversions o per solventar els efectes perniciosos a nivell social o de qualsevol índole de la Covid, també els tenim allà i estem d'acord en incorporar-los. El que no estem d'acord és en incorporar estalvis que tenim en el calaix, que l'equip de govern insisteix en que no són estalvis. Nosaltres diem que sí, perquè són diners que tenim en el calaix i que no tenim inicialment en el pressupost, sinó que els incorporem. Nosaltres som favorables a no gastar-los en qualsevol cosa. Si per entendre'ns millor ho deixéssim a qualsevol família normal, doncs els estalvis serveixen perquè el dia que se't trenca la calefacció la puguis arreglar, però no per la despesa del dia a dia, perquè si no, el dia que se't trenca la caldera no tens diners per pagar-la. Doncs una mica a nivell de poble el que pensem, si és que se'ns entén d'aquesta manera, en així. No voldríem que això o d'aquest debat sortís, no, que Junts per Capellades no està a favor d'invertir diners en l'educació, perquè no és veritat. Això no és veritat. Perquè una mostra d'això és qui votarem favorablement, si no, no ho faríem.
D'acord.
Bé, només, llavors, com sí que havia entès bé la seva intervenció, encara que tenia dubtes, reitero. Aquesta partida existia, aquesta partida estava dotada, faltava acabar-la de dotar per aquesta incertesa que comentava el regidor, perquè al final del curs passat vam donar un suport, diguem-ne, educatiu diferent a l'escola i, per tant, ara que sí que doncs, hi ha oportunitat de poder tornar a fer aquestes classes, doncs s'acaba de dotar. I, evidentment, doncs, com tothom pot entendre, perquè hem viscut una circumstància complexa, i bé, moure alguna cosa de remanent, poder tocar alguna cosa de remanent, entenem que ara es permet precisament per la condició que hem viscut.
D'acord. Porteu el d'esquerra. Vols?
Bé, nosaltres evidentment hi votarem a favor, estem a favor de les dues accions i és una manera de finançar-les com qualsevol altra, també doncs això, no? per la part que em toca. Crec que també s'ha de reconèixer l'esforç de l'àmbit d'Hisenda, com s'ha comentat, perquè per fer possible aquesta incorporació d'efectiu. També recordar, clar, estem fent una aportació de 400 i escaig mil euros que després recuperarem 250.000 llacs. O sigui, estem avançant part dels diners. No és que tots siguin de recursos propis, sinó que ara, precisament pel que dèiem abans, per oportunitat, perquè és el moment de poder-ho tancar, perquè és el moment que la inversió funcioni i generi una certa activitat econòmica, com que tenim la disponibilitat econòmica, doncs no cal esperar més. Però no és una incorporació de 400.000 euros tots de recursos propis, sinó de moment de recursos propis i després en recuperarem doncs al voltant del 60% del 70%. Per les altres coses que s'han comentat, bé, no. Creiem que els diners de tots els capelladins al final han de ser per accions que reverteixin en el bé de tots els capelladins. Per tant, no estem parlant d'anar al restaurant, com era un dels exemples que s'havia posat, sinó que estem parlant d'accions que evidentment és una circumstància, com s'ha comentat, conjuntural. Com molt bé dius, si el curs vinent, des del començament de curs, sabem o hi ha la previsió que aquesta acció es farà durant tot el curs, es dotarà amb el pressupost inicial. L'any passat no es va fer precisament perquè no se sabia si es continuaria fent o no en funció de com evolucionaria la Covid. Entenc que no és una qüestió ni tan sols de falta de previsió, és una qüestió en què s'ha previst unes circumstàncies, han canviat les circumstàncies i reaccionem, però com a línia general, evidentment, els calés del romanent són per accions que no hagin de ser repetitives i que ens hem de mirar molt què fem amb els calés del romanent. Jo crec que tots el que ens hem de mirar molt és què fem amb els calés, punt, siguin del romanent o siguin dels recursos ordinaris. No crec que es pugui dir que... I crec que ho compartim, o sigui, no és cap crítica, crec que tots som bastant conscients que no es gasten diners en qüestions que no compartim que siguin necessàries. A vegades el que no compartim és quina és més necessària que una altra. Però no crec que es pugui retreure, ja no dic el govern, sinó aquest ajuntament, qualsevol de fora, que aquest ajuntament està gastant diners sense pensar en què els gasta, siguin del romanent o siguin dels recursos ordinaris.
Regidor, vols afegir alguna cosa? No. Doncs passem a l'aprovació. Proposem al ple l'aprovació del crèdit 04-2021 de suplement de crèdit i o crèdit extraordinari de l'Ajuntament de Capellades. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Passem a la següent modificació de crèdit, la número 2 de 2021, de l'organisme autònom Museu Molí Paperer de Capellades. Regidor d'Hisenda, quan vulguis, tens la paraula.
Val bé, en línia, a mesura que la situació de la pandèmia es va normalitzant, també augmenta l'activitat del museu. Presentem, doncs, una modificació de crèdit per aquest ens que depèn de l'Ajuntament. És una despesa amb equips informàtics que estaven molt obsolets, ja tocava canviar-los, però una vegada més la prudència en el pressupost inicial va fer de no incloure-ho. Ara hi ha el romanent de tresoreria del propi ens, que es disposa, és el moment de millorar tant el programari com el maquinari. La inversió és de 5.177,44 euros. Aquí hi ha un detall, quan he repassat la documentació, que li prego a la senyora secretària que ho corregeixi, que fessi una esmena amb que el punt primer dels acords hi ha un import, i estem parlant de 5.000 i pico, suposo que ha degut ser un error tipogràfic amb el que hem rebut els regidors. Sí, sí, però mireu, hi ha un error. Sí, el punt primer dels acords.
Jaume, és que crec que és parla de la modificació 1, que és la que vam aprovar l'anterior.
És a dir, s'ha d'esborrar aquesta
línia. És que parla de la modificació 0 quan hauria de ser la 0-2.
Sí, sí. Bé, bueno, sembla que és... Els acords.
Perdó.
Els acords. Hi ha un error tipogràfic aquí.
A primer acord.
Posa aquí 1.150 i estem parlant de 5.177,44. Bueno, aquest error tipogràfic, també agrairia a tots els regidores i regidors el vot a favor.
Gràcies. Portaveu de Ciutadans, quan vulguis, tens la paraula.
Nuestro voto será en sentido de abstención.
Portaveu del Partit Socialista.
En aquest cas, el nostre vot serà favorable. Entenem, com hem comentat abans, si el parlamentar és un important actiu, també al museu, i entenem que la despesa en aquest cas està justificada.
Gràcies. Portem a Junts per Capellades.
Nosaltres hi votarem a favor,
Només aquí també entra el programari o no?
Sí.
Sí.
Oh. El programari, tipus el de Microsoft, la llicència del que és l'Office. L'Office.
Ja estàs? Portaveu de Vila de Capellasso, regió d'Esquerra Republicana.
Bé, evidentment també hi votarem a favor. Només avançar, després no sembli un tema d'improvisació, de falta de previsió, hi ha una modificació de crèdit en marxa superior a aquests 5.000 euros del Museu Molí Paperer, i sí que vam avançar aquesta, crec recordar que ho vam comentar en comissions informatives, precisament per la dificultat de l'Associació Catalana de Municipis de servir els ordinadors amb una certa celeritat, com que demanen un plaç, un termini de comanda llarg, doncs hem avançat aquesta i la passem avui per ple. Però bé, això, en el proper ple hi ha altres accions que diguem, no serien tan urgents i les passem en el proper ple.
D'acord, doncs passaríem a votació. L'aprovació de modificació de crèdit 02-2021 de suplement de crèdit i o crèdit extraordinari de l'organisme autònom Museu Molí Paperer de Capellades. Vots a favor?
Esquerra Republicana, Vila de Capellades, Junts per Capellades, PSC.
Abstencions?
Ciutadans.
Passem al següent punt de l'ordre del dia. Proposem al ple la moció de defensa de la llengua catalana que presentem als grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, Vila de Capellades, CUPs i Junts per Capellades. Ens presenta aquesta moció el regidor de Cultura i Promoció Econòmica, Àngel Cepeda.
Escolta, em van parlar en el seu moment, en comissió informativa, la
moció té, diguem-ne, un sentit original. Us vam comentar que l'organització de la Plataforma per la Llengua, la seva, diguem-ne, branca, la Noia, ens la va fer arribar, va parlar amb nosaltres, l'ha anat passant per diferents ajuntaments, i demanava el suport dels diferents ajuntaments on la passava. Això, diguem-ne, és amb anterioritat a les vacances d'estiu, però potser l'estan passant des del febrer o des del març. Bàsicament, retraient aquest poc rigor científic que ens trobem a vegades fins i tot en institucions oficials a denominar la llengua amb diferents termes, amb voluntat de donar a entendre que són diferents llengües. Llavors, la part expositiva ho diu amb redant, no? O sigui, hi ha una llengua única que té diverses denominacions segons els territoris, però la llengua és única no per una voluntat política, sinó per un dictamen científic. Qualsevol que és de la feina sap que tot el que es parla a Menorca, a l'Alguer, al Principat, és la mateixa llengua amb diferents denominacions. No? Llavors, el que comentàvem, això ja ho vam esmentar en el seu moment, vam fer el comentari que després hi havia hagut les desafortunades, per no ser especialment, diguem-ne, desagradable, declaracions d'algun representant del PP a l'estiu, dient a la gent que està a Menorca que ells no parlaven català, etcètera, etcètera, amb la qual cosa semblava que això tornava a tenir una certa vigència. Bé, ara també tenim aquesta setmana aquesta proposta de llei de l'audiovisual que, diguem-ne, podem entendre que és una maniobra o no, però com a mínim és un risc més per la nostra llengua. I, per tant, entenem que, malauradament, aquestes mocions que són relativament velles i que ens sembla que caduquen, cada mes resulta que les hem de tornar a posar sobre la taula i tornar a defensar aquest posicionament que no deixa de ser el reconeixement d'una veritat científica. Ja no és, si a nosaltres ens sembla bé o malament, sinó que el català és el català i té diferents noms, independentment del lloc on es parla. I la moció és això, és reiterar una mica, una vegada més, la unitat de la llengua catalana, rebutjar qualsevol mesura com les que vam comentar l'altre dia, de webs oficials que tenen una versió en valencià i una versió en català donant a entendre que són dues llengües diferents, posicionaments judicials, com ens va informar el portaveu de Vila de Capellades, dificultant que es comuniquin en la mateixa llengua administracions que tenen la mateixa llengua perquè algun jutge opina que són llengües diferents. Una mica la moció torna a posar sobre la taula aquesta situació d'atac reiterat que pateix la nostra llengua i demana un posicionament favorable a manifestar la unitat de la llengua i a rebutjar qualsevol atac.
D'acord, gràcies. Portaveu de Ciutadans, té la paraula.
Bien, desde el Grupo de Ciudadanos, nuestro voto va a ser en sentido en contra. Pues siempre hemos defendido y defendemos y defenderemos siempre el uso de todas las lenguas constitucionales en sus territorios. De manera que tanto el catalán como el castellano, el valenciano, el euskera, etcétera, todas tienen el mismo nivel. Ya que todas y cada una de las lenguas del Estado son riqueza y cultura, entendemos que esta moción es un simple pretexto más para marcar un territorio y demostrar con carácter supremacista que el nacionalismo catalán quiere crear unos países catalanes que les recuerdo que no existen, que si en algún momento existió algún territorio fue el Reino de Aragón, nada más.
De acuerdo. Portaveu del Partit Socialista.
Bé, per part nostra, doncs, negarem que el fet de una mica entrar a casa dels veïns una mica pot semblar que dic que parlen, que no parlen, doncs en un primer moment pot semblar quelcom com mínim violent, però donat que el propi diccionari normatiu valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua reconeix que el que es parla a València és català amb la denominació valencià i tenint en compte que el primer acord doncs, el que indica és que es reconeix i es declara la unitat de la llengua sense que aquest supòsit menys tingui altres denominacions i amb el compromís que sempre hem tingut des del nostre grup de defensar la llengua catalana, doncs votarem favorablement aquesta moció, entenent que estem parlant d'un tema cultural, no un tema polític, sinó que el que estem defensant en aquest cas és, doncs, com he comentat, la llengua catalana i totes aquelles iniciatives encarades a preservar i protegir la nostra llengua són iniciatives benvingudes pel nostre grup. Per tant, el nostre vot serà favorable.
Moltes gràcies. Portaveu de Junts per Capellades.
A veure, no sé per on començar, eh? Perquè a vegades sento algunes coses que... no ho sé, jo penso que l'estat espanyol el primer que fa és saltar-se la seva pròpia Constitució, no? L'article 3.3 diu que les llengües cooficials tindran un especial respecte i protecció. I això és just el contrari del que fa l'estat espanyol. És a dir, com una vegada deia en Carot Rovira, no? Quan Espanya es mira al mirall no es reconeix a si mateixa. I per tant, Espanya no és Castella. Espanya és Castella, deu ser Catalunya, deu ser València, deu ser Aragó, deu ser Galícia, deu ser País Basc. I són totes les comunitats autònomes, regions i cultures que la formen, no? Mira, jo, una mica, dirigim-me al regidor de Ciudadanos, els països catalans són tan reals com és la francofonia. Són un espai cultural. No tenen entitat política? No. Alguns voldrien que ho fos? Els hi respecto, no? Jo crec que això ho han de decidir cadascú de... No ho han de decidir els catalans. En tot cas, si algun dia hi ha alguna cosa diferent, ho han de decidir els catalans, ho han de decidir els valencians, ho han de decidir els mallorquins, res més que això. Això és el que no voldrien que fessin, perquè també hi ha algun altre article que ens prohibeix expressament afederar-nos o establir qualsevol tipus d'acord entre els pobles de parla catalana, suposo perquè ho entenen com una amenaça i no tant com una riquesa per a Espanya, no? Jo ho veig així, ho entenen més com una amenaça i no tant com una fortalesa per a Espanya. Jo crec que això a llarg termini al final serà no serà una fortalesa per a Espanya, serà un problema, no? De fet, Espanya té un problema que ha estat irresoluble des de fa més de 100 anys, que és el reconeixement de la seva diversitat, i mentre no ho faci, el problema persistirà. No amagant-lo dins un calaix, els problemes no desapareixen, no?
No ho sé, jo em sento, quan, és a dir, no em sento aliè, diguéssim, quan es parla d'Ausias Marc o de Joanot Martorell, em queden molts, malgrat amb algun compartir el cognom, per algú serà, em queden lluny de molt temps, vull dir que no és una cultura aliena, no?, a la que jo tinc, però si parlem de Joan Fuster o d'en Raimon, m'agradi més o menys els seus llibres o les seves cançons, per mi formen part de la meva cultura, evidentment, no? No necessito cap traducció simultània per entendre-la, ni molt menys, no? I per tant, doncs no, doncs nosaltres votarem a favor d'aquesta moció perquè el que fa l'estat espanyol doncs és traspassar una línia vermella i no tenir respecte pel menys el 10% dels seus ciutadans, no? Perquè, com ha esmentat el regidor d'Esquerra Republicana, vull dir, no hi ha manera. Vull dir, el govern espanyol ara ha proposat una llei que el que fa és marginar el català, el valencià, si el volen dir en una altra llengua, el mallorquí, el basc o el gallec. No? El tenen per no res i, per tant, el que volen és fer-lo desaparèixer. I el que hem de fer nosaltres és defensar-ho. Com deia el president Companys, amb qui jo no comparteixo masses coses, però crec que tenia tota la raó en aquest aspecte, és que la causa dels catalans només ens té nosaltres, no ens la defensarà ningú més. I això, i en aquest sentit, és important que tots els que ens ho creiem, almenys en aquest punt, anem tots junts, no? I lluitem no només per difondre la nostra llengua, no només per defensar la seva unitat, sinó per anar més enllà, és a dir, per fer passos endavant i no fer-ne cap en enrere, no? I amb això vull dir, doncs, defensar la vitalitat, defensar la producció cultural. Per això nosaltres, en la mesura que podem, sempre defensem que hi hagi espectacles infantils en català, que hi hagi aquest divendres una pel·lícula en català a la Lliga, perquè hi hagi català, català, català. Perquè si no hi és a Catalunya, no hi serà enlloc. I perquè senzillament és la nostra llengua. I si perdem la nostra llengua, deixarem de ser el que som. I si deixem de ser el que som, també Espanya perdrà una part del que és Espanya. Però bueno, si ells volen anar, doncs ja s'ho faran, no? Avui aquest dematí, mentre anava a la feina en cotxe, he sentit una locutora, la Laura Rossell, arrel de la llei aquesta, doncs, que deia que, bueno, que el català és una llengua petita en parlants i molt gran o molt rica en cultura, en riquesa cultural, no? I he pensat al mateix moment, doncs, que des d'Espanya podies pensar que és una llengua amb masses parlants i molt poca ricament cultural, no? Doncs no els donem la raó i seguim lluitant per això, no? Res més.
Gràcies, portaveu. I la capellà d'Escup?
Bueno, se li ve la paraula al company.
Sí, bé, jo quan vaig llegir la moció i l'exposició que s'hi feia, creia que el text era assumible per a qualsevol persona, però ja hem vist en aquest ple que potser no. I és que de vegades s'han de defensar coses que per interessos polítics s'han ficat en entredit, però que, com ja s'ha dit, són evidents i científicament comprovables. Aquest és el cas de la unitat de la llengua catalana, una llengua compartida, mal els pes i alguns, des de Salses a Guardamar i de Fraga a l'Alguer. Cadascun d'aquests indrets té les seves variants, la qual cosa és ben normal, si es mira en qualsevol altra llengua del món, i en alguns casos aquesta llengua també ha tingut denominacions diferents segons el territori. Per exemple, els valencians li han dit històricament valencià aquesta mateixa llengua, i això no vol dir que ho consideri una altra llengua, sinó que s'estan referint a aquesta mateixa, i això també és normal si també ho mirem en altres llengües d'arreu del món, encara que potser en un inici pugui semblar una mica contraintuïtiu. Però a banda de tot això, tots els estudis filològics amb un mínim rigor mai hem posat en dubte la unitat de la llengua. Per tant, no es tracta de negar la riquesa de les llengües a la península Ibèrica, com deia el regidor de Ciutadans, ni es tracta de ficar-nos ara en tractats històrics si era Reino d'Aragón o no sé què. I bé, si es tracta de riquesa, com comentava l'Àngel i com comentava també el Marcelí, la mateixa llei aquesta de l'audiovisual que s'està tramitant menys té el català, per tant no sembla que Espanya estigui gaire interessada en mantenir aquesta riquesa lingüística que hi ha a la península Ibèrica. Però bé, una cosa és quan es parla des d'una posició purament lingüística o filològica i l'altra és quan la política s'hi fica una mica pel mig. Al cap i la fi, la minorització de la llengua catalana ha estat un fet històric i un dels atacs a la llengua catalana que continua viva avui en dia precisament és aquesta, la del secessionisme lingüístic. És un atac que prové del nacionalisme espanyol i que segueix l'estratègia del dividir i vèncer. Això s'ha fonamentat tota mena d'arguments que no tenen cap base científica en moviments com el blaverisme al País Valencià o el gonellisme a les Illes Balears. Són arguments que en els casos més anecdòtics potser poden ser debats estèrils allò a les xarxes socials, però que com apunta la moció en el dia a dia afecta molt decididament en el fet que no puguem viure amb normalitat en català i que s'intentin trencar ponts entre membres d'una mateixa comunitat lingüística. Per tant, el secessionisme lingüístic és una eina que només serveix per dividir una mateixa comunitat lingüística i que resulta en un malbaratament de recursos molt importants, des de subvencions a entitats blaveristes o conelles, com apunta la moció, per un augment en la despesa burocràtica entre la mateixa comunitat lingüística. L'Àngel m'agafava un exemple que vaig dir a les comissions, que era que presidents de les mateixes comunitats autònomes no poden utilitzar la llengua que comparteixen, i és absurd. I també afecta, òbviament, a la dificultat en la coordinació dels diferents governs en establir polítiques comunes per protegir aquesta llengua que ens és comuna. Des de la CUP, com sempre, defensem el català com un eix vertebrador i integrador dels països catalans, i com no podria ser d'una altra manera, fem nostra aquesta moció que entenem de sentit comú, perquè n'estem farts d'atacs lingüístics i de discriminacions que impossibiliten poder viure en català amb normalitat.
Gràcies, portaveu. Rep portaveu, d'Esquerra, el refugiat.
Sí, però res. Jo crec que s'ha comentat bastament, eh? Al final estem aprovant o rebutjant una moció que té un text, no estem parlant de les nostres idees de cadascú de nosaltres. Tots ens semblaria que la podríem fer més agosarada, menys, però sí que voldria, doncs, això, no? Fer-li avinent al regidor de Ciudadanos que és el tema de Països Catalans que diu que intenta marcar com a territori aquesta moció, és que ni apareix en la moció. Si la moció és d'una cura, d'una exquisidesa i d'una voluntat de no trepitjar cap ull de poll perquè tothom la pugui reconèixer com a raonable, que segur que a molts de nosaltres ens sembla insuficient. I per tant, jo sí que voldria, més enllà de que cadascú evidentment ha de votar en consciència, no? Però que no li fem dir a la moció el que no diu. I no parla per res dels Països Catalans, no parla per res de posicionaments polítics, sinó precisament parla del que el regidor de Ciutadans deia que s'havia de defensar, no? De dir, bueno, els drets lingüístics dels habitants de tota la península. I dins de la península hi ha uns habitants que parlen una llengua que aquí en diem català i en un altre lloc en diuen valencià i alguns en diran tortosí i cadascú li dirà com voldrà, però que és la mateixa llengua, i precisament per preservar aquesta riquesa, com deia ell, que tot és riquesa, doncs diem, bueno, doncs fem-ho fàcil, no posem dificultats. Si l'alcalde de Tortosa li ha d'enviar un document a l'alcalde de Gandia, home, que no surti un jutge dient és que com que no és la mateixa llengua, no us podeu comunicar, sinó aquell document no serà oficial, i us heu d'escriure en castellà, que representa que és l'única llengua oficial que compartiu, no? Al final, la moció el que diu és això, és reconèixer que la llengua és una, es digui com es digui, i per tant respectar els drets de tots els parlants d'aquesta llengua. No hi ha cap imposició supremadista, expansionista, ni coses d'aquestes que, bueno, que aquí no hi són, eh? No és el que votem. Només votem si ens sembla bé reconèixer la unitat de la llengua i si ens sembla bé rebutjar o denunciar qualsevol atac contra aquesta unitat, que en el fons és una veritat científica, no és una idea política.
D'acord, gràcies. Doncs ja passaríem a votació. Proposem al ple la moció en defensa de la llengua catalana que presenten els grups municipals d'Esquerra Republicana, Vila de Capellades CUP i Junts per Capellades. Vots a favor?
Esquerra Republicana, Vila de Capellades, CUP, i Junts per Capellades, PSC.
Vots en contra.
Ciutadans.
Sense cap més punt a l'ordre del dia, doncs ja passaríem a pregs i preguntes. I comencem pel portaveu de Ciutadans. Quan vulguis, tens la paraula.
Señor alcalde, un par de ruegos y un par de preguntas. Por parte de vecinos de la Plaza España nos comunican que lo que es la cuestión de limpieza está o se encuentra últimamente un poco abandonada. Únicamente es para que se pueda reforzar o controlar un poco el servicio. Después, otro tema relacionado a la iluminación de la Ronda del Capelló, que una vez que ha finalizado la instalación de las nuevas luminarias, es si se podría estudiar el hecho de poder colocar unas luces a una altura menor, o sea, sobre los 2,10 m, 2,20 m, como existe en el paseo, que antiguamente se utilizaba, para que los peatones que circulan por las aceras del Capelló por la noche puedan estar iluminados, porque la acera no se ve. En el tramo donde hay arbolado, lo que es la acera, no se ve absolutamente nada. Después, otro tema sería con relación a los autobuses que faltan para unir el ferrocarril, que se ha estado tratando en el Pleno en varias ocasiones, si hay alguna nueva noticia con relación a las entrevistas con Generalitat. Y después, de cara a lo que es las próximas fechas de la festividad de Todos los Santos, con relación al cementerio, el mismo se encuentra actualmente, en estas fechas, se encuentra bastante abandonado, de manera que se ruega de que se ponga un poco al día, pero un ruego superior en el hecho de que se pueda hacer un estudio de cara a los presupuestos del año que viene por parte del equipo de gobierno para que se pueda pavimentar lo que es el cementerio, igual que se pavimentó la última fase que se realizó en el cementerio. Nada más.
Lo de la neteja de la Plaça Espanya ja ho farem córrer a l'equip de neteja. Lo de les llums del Capelló, això està detectat, és una zona concreta sobre el Divina Pastora, o més o menys aquella zona, que els arbres, aquells arbres segurament que s'haurà de fer alguna esporga o alguna, diríem potser espaiar-los una mica. Això està controlat, només és aquesta zona, Només aquesta zona, això ja estava pensat ja a fer alguna actuació. Lo del bus, per nosaltres, tant el Miquel com el Jaume, que vam estar a les reunions pertinents, en el seu moment ens en van anul·lar, va fer una i ja estàvem pendent de l'anomenament de president de Ferrocarrils. No ens han dit res més. Hem insistit, crec que el Jaume ha fet alguna gestió, algun correu, i estem pendents de... Sé que en el seu moment, amb la reunió que vam tindre els tres, junt al Montferri, hi havia un pla d'actuació important per fer que, clar, s'hauria desbloquejar d'una vegada. Ens comprometem, doncs, a activar-ho de la manera que sigui perquè realment ens donin resposta. Perquè ara ja han passat els 100 dies i ara ja... I el tema d'això del cementiri, aquí hi ha alguna cosa que se m'escapa a mi. Nosaltres el mes passat vam aprovar una modificació de crèdit que hi ha la modificació aquesta de la zona de terra, em refereixes tu, no? Tu refereixes a la zona d'entrada del cementiri amb terra.
No, en si és tot el que és la zona del cementiri, tot el cementiri.
Nosaltres ja el projecte que vam... La modificació de crèdit que vam presentar el dia 4 d'agost, hi ha una inversió important amb la pavimentació de la part principal i també fer un espai perinatal. Aquesta era una mica la idea. I això, en principi, la intenció era fer-ho abans de Tots Sants, però no sé si arribarem a temps. Tot i així, t'he de dir que una vegada tinguem aquesta fase de pavimentació, un dels problemes que tenim allà és les males herbes que creixen en tota aquesta zona. I això ens hem gastat molts diners, traient-ho a mà, ensofetant, fent tot una... I realment aquella herba és criminal. Per tant, una vegada hagin pogut fer aquesta actuació, crec que... T'he de dir que cada divendres hi ha un equip de 2-3 persones que van al cementiri, la màquina d'escombrar... Bé, en principi hi ha
una cura important en els espais on la màquina pot passar. No? El que passa que aquí les herbes hi ha molts moments que no les podem atrapar, perquè a més també hem estat en fase de vacances i els equips de serveis municipals, clar, les vacances les fan en aquest període i en algun moment doncs, ens hem quedat curts. Però esperem que amb aquesta, millora del paviment això se'ns pugui arreglar.
Es con relación a eso, es el hecho de acabar con las hierbas es imposible, pues no. La naturaleza viene ganando después su espacio, pero es el hecho de que en la fase última que se realizó en el cementerio, allí no existe ese problema. Ese espacio está habitualmente limpio. Por eso la solicitud, el ruego de que se prepare algún presupuesto de cara al año que viene para que se paviente la totalidad del suelo.
¿Te refereixes a la part nova o la part de terra?
Toda la parte de tierra.
La part nova de la part de terra no crec que això de moment no estava previst, però bueno, ens ho mirarem. Pues,
ahí es el ruego.
Allà, en principi, crec que hi ha un tractament del sòlo que hi ha, que en principi no hi ha tanta vegetació salvatge, cosa que no és l'altra banda, però bueno, ens ho mirarem. Partit Socialista té la paraula, quan vulgui.
Només un parell de coses. Se'ns ha fet arribar la pregunta, malgrat prec, respecte a l'organització dels cursos de català per nouvinguts. Volíem preguntar si la idea és tornar-los a organitzar i, en tot cas, doncs, us demanaríem que fos així. D'altra banda, se'ns ha fet arribar el prec a referència a la pressió de la xarxa d'aigua municipal, que ha disminuït, entenem que deu ser fruit de les actuacions de l'altre dia, o en tot cas doncs, sí que us demanaríem doncs, l'explicació pertinent. I després se'ns ha fet arribar a última hora un prec referent al testimoni de la presència d'una paperera al carrer del torrent de la Formigosa, que només queda l'enclatge totalment rovellat amb tota una sèrie d'elements que queden en punxa cap amunt, amb el pertinent risc que algú es faci mal, i us demanaríem que retiréssiu doncs, aquest testimoni d'aquesta paperera que està allà, que només comporta un perill.
D'acord. La primera pregunta potser te la contaré la
Sí, està previst, eh? O sigui, no puc assegurar ara mateix les dates, però això és una cosa que també fem en coordinació amb el Consell Comarcal i està previst. Així com ho vam fer a l'època de pandèmia, vam aconseguir fer-ho, doncs ara també està previst. I de fet, aprofito també per explicar que s'ha habilitat un servei d'acollida per les escoles també doncs, amb la detecció no? també de força persones nouvingudes i matrícula viva que en els últims 2-3 anys estem tenint. I és un servei que des de Pla Educatiu d'Entorn, juntament amb les escoles, vam habilitar el curs passat i aquest curs també l'hem habilitat.
El tema de la pressió és un tema d'avui, oi?
Sí, sí.
D'avui, eh? Bueno, us llegiré... D'avui, eh?
Sí, avui.
Bueno, aquí jo tinc ara, us llegia el que m'ha passat el tècnic. Principis de mes vam acabar de muntar resines, els dos dipòsits de circulació de l'aigua i aleshores vam tindre molts problemes amb el llamp, se'ns van carregar un parell de bombes i grups de pressió i avui, ahir vam tindre una reparació també, vam haver de fer una parada general. I aleshores, evidentment, quan fas una parada general, vol dir que després has d'omplir una altra vegada. No? Llavors diu, que al matí la xarxa ha tingut més consum perquè hem hagut d'omplir el dipòsit de la Garsa. Les bombes també van quedar afectades per l'aire en les canonades. A les 14 hores ha quedat el pla de la Garsa i tota l'aigua cap a la xarxa. Vol dir que en aquests moments ja la xarxa va plena d'aigua. Quan tot hagi quedat ja normalitzat de les pressions de totes les instal·lacions, vol dir que tothom tindrà la pressió adequada. En principi, aquesta és la resposta que evidentment, tots ho han vist, tothom ens ho ha dit, i en principi l'actuació ha sigut aquesta.
Entenem llavors que és un fet puntual i temporal
fet puntual i
es torni a normalitzar.
Evidentment que això aquí, afegeixo per donar més informació d'aquest cas. Penso que l'aigua és una cosa de tot l'Ajuntament, no només de l'equip de govern. Estem treballant en un projecte de sectorització de tota la xarxa d'aigua. Evidentment, per fer aquest projecte de sectorització hi ha d'haver un estudi inicial de com es desenvolupa les pressions, depèn de la situació dels carrers i de les diferents zones. La idea és fer una distribució en quatre grans àrees de sectorització i a partir d'aquí veure quin és, per dir alguna cosa, la zona de la Barquera, quin tipus de pressió ha de tenir i, en canvi, la zona alta ha de tenir una altra pressió. I aquest és una mica el que estem fent en aquests moments. Hi ha problemes de pressió en algun lloc, en algun lloc de massa. En algun lloc de massa, sí, a la Barquera i altres zones, perquè llavors peta. Vol dir que hem de buscar aquest equilibri i això, evidentment, amb aquest estudi de sectorització trobarem la solució. Altres punts, com, no sé, algun bloc de la zona del Pagès, del passeig, que està en el mateix nivell dels dipòsits, doncs la pressió és la que és. Llavors, en aquest cas, són actuacions puntuals del bloc que s'han de fer. Això és una miqueta la idea de les que us vull explicar. I l'altre de la paperera ho anoto i ja ho passaré. Portaveu de Junts per Capellades.
Relacionat amb l'aigua, no anava, ja ho teníem preparat.
Jo també.
No, ja ho tenim, que cada tant anem preguntant-lo, també saber quina evolució té, que és el fet de regularitzar
els comptadors d'aigua, no? Hi ha moltes comunitats de veïns que no tenen un comptador veí per veí i per normativa això s'hauria d'anar posant malgrat les vacances, però bueno, cadascú ha de pagar el que consumeix, no el que s'estima que consumeix. Llavors, no sé si s'ha fet feina aquest temps o aquest darrer any al respecte, però ja que esteu treballant amb això de la sectorització, entenem que el tema de les comunitats de veïns s'hauria de fer una apretada, perquè és un tema que fa molts anys que dura, i des que sóc aquí a la casa, que sempre l'he vist, però hauríem de mirar d'anar-lo apretant i finalitzant, perquè no té massa sentit que la gent no tingui comptador.
Què més, Marcelí?
Què més? A veure si em fareu cas.
No, això ara t'ho contesto després al final, si em toca a mi, si no,
sí.
Al final t'ho contesto.
Després, bueno, hi ha un semàfor que fa dies que no funciona, potser avui ja està bé, no sé si sabeu alguna cosa.
El semàfor que és l'empresa del mecanisme és una empresa que ha tancat. Llavors... Sí.
Aquest semàfor estem de pega.
No, és el semàfor, i aquest semàfor ja ho sap, que tinc una especial estimació. Llavors, és clar, la intervenció és de canviar tot el mecanisme. Tampoc sembla ser, per el que em diu la policia, que amb intermitència, doncs, bé, ho estem valorant.
Però això ha sigut arreu de la tormenta o no?
Sí, sí, arreu de la tormenta. A més, l'avaria es va quedar tot enganxat en vermell i va ser complicat. Clar, s'ha de canviar tot. Tanmateix, també quan em van asfaltar el carrer, els semàfors d'avís que hi ha a l'alçada del carrer Tarragona van pillar el cable, els que van asfaltar, i aquells semàfors no van.
Els del costat de la policia, diguéssim.
No, els que hi ha abans, els que hi ha al carrer Tarragona quan puges, i és clar, ara tindríem que fer una rasa per canviar el fil i poder que aquests semàfors vagin bé. Llavors...
Bueno, jo espero que el regidor...
Aquest semàfor...
Que era especialment...
Sí.
Fervorós amb el tema del semàfor, doncs ara... Doncs,
home, amb sis anys aquest semàfor quasi ha anat ininterrompudament i ara ja és força major, però el semàfor ha funcionat. Mirem aviam què fem.
Tindrà solució o no?
canviar el mecanisme, suposo, canviar tot el control, tot el sistema, i això pica, eh?
Ja veig aparellar el romanent de tresoreria.
Exacte.
Però bé, anava a dir una altra cosa.
És una inversió o és una despesa corrent? Sí, exacte.
Hauria d'anar al capítol d'inversions.
Va.
Al final la bota de Sant Ferriol s'acaba un dia o l'altre.
Mirem.
Tercera pregunta. Quin capteniment teniu davant de les convocatòries de l'IDAE? És a dir, a vegades hem tret el tema de comunitats energètiques. Hi ha un gruix de la subvenció de l'IDAE que és per municipis de sota 5.000 habitants i malauradament no hi podem entrar. Però sí que hi ha alguna altra línia de tema energètic que estaria bé doncs, aprofitar-ho, com també pensem que estaria bé si es convoquessin els plans d'ocupació, ara no recordo el nom exactament, que hi pogués haver algú que de cara, algun entès, no? Que de cara a comunitats, això, doncs, es pogués donar assessorament. Hi ha una línia de subvencions de l'IDAE que crec que va especialment dirigida a, per exemple, a comunitats de veïns, aïllaments, etcètera, etcètera. No ho sé, estudieu-vos-ho i han sortit molts recursos amb el tema de comunitats energètiques, no? Aprofitant que, doncs, que governa Esquerra Republicana i juntament amb la CUP, que és tan virulent amb les companyies elèctriques, a vegades doncs, bueno, la manera de trobar solucions amb això és amb aquest concepte de més de cooperativisme, de comunitat energètica, etc, que jo sóc dels que penso que pot conviure perfectament amb empreses capitalistes al seu voltant. Això també ho tinc clar, però bueno, això són alternatives que hi ha i que hi ha exemples al nostre país que funcionen i funcionen molt bé. I els recursos els tenim allà.
Què més?
Ja està.
El dels comptadors dels veïns, com tu bé has dit, fa des de 20... Més, quants anys fa que estàs tu aquí?
Molts.
30?
T'asseguro que he passat la coda.
Bé, doncs... Si en 30 anys no s'ha fet... No, bé, nosaltres el que sí que
puc dir... No s'ha fet. S'han fet coses.
S'han fet alguna.
Jo només pregunto què s'ha fet.
Nosaltres el que et puc dir és que aquestes accions, des que tenim responsable de la gestió de l'aigua, és una de les accions pendents a fer. Evidentment que de vegades poden venir per la mateixa comunitat de veïns o tu les pots incentivar, no? Jo crec que en aquests moments hi ha una o dues comunitats de veïns que s'està treballant. Importants. No sé, evidentment que ara amb tot el tema de la sectorització, aquesta persona que estava treballant això, ho ha de deixar una mica en stand-by, en espera de poder tornar a reprendre.
Si fem una o dues comunitats a l'any...
El que està clar és que està a la llista de l'oficina tècnica i com a mínim està a la llista i ja s'han anat fent coses. El del semàfor t'ho han contestat. Amb el tema de l'IDAE, crec que a finals d'agost vam presentar una subvenció, això es porta tot des de... La Montse Ferrús, vam presentar una subvenció, oi, Madros? Important. I després els plans d'ocupació de comunitats de veïns. A veure, nosaltres, abans de final d'any, com a equip de govern, tindrem un informe tècnic de totes aquestes qüestions, que evidentment una d'elles és la comunitat de veïns. Les instal·lacions de comunitats de veïns per a temes d'energies renovables. Estem treballant. Però ja et dic, abans de final d'any segurament que tindrem un itinerari pilot per poder anar desenvolupant any per any diferents accions d'aquestes. I en principi t'he contestat a el que a mi afecta. El semàfor també. Tenim data de possible reparació del semàfor? No tenim.
Supost i tot el tema.
Un mes, dos, tres?
No hi ha components electrònics al mercat, ja, tampoc. Ja,
aquest és l'altre problema. Bé, doncs...
Però tu...
Portaveu de Vila de Capellades, puc?
Bueno, volia aprofitar la paraula per explicar-vos, bé, a grans trets, un projecte que s'engega, bueno, o que tindrà la seu central aquí a Capellades, que és el projecte de Noves Oportunitats, que es farà a Capellades a través de, doncs, de la xarxa TER, la xarxa de transició escola-treball. És un projecte d'inserció laboral doncs destinat a joves d'entre 16 i 25 anys, si no m'equivoco, que estiguin en una situació actualment que no estudien ni treballen, que hagin superat l'ESO i que doncs, bueno, tenim d'alguna manera la sort d'acollir aquí a Capellades. Bàsicament per comentar-vos, per aquells que tingueu, doncs, o que ens pugueu ajudar a difondre aquesta convocatòria, aquells que tingueu coneguts d'aquestes edats que es trobin en aquestes situacions, doncs hi haurà una trobada, una xerrada el 27 de setembre, que és dimarts, a les 10 i a dos quarts d'11 del matí, aquí a la biblioteca. Ja veureu que això sortirà publicat a la web de l'Ajuntament, i també ja de fet fa dies que corre per el WhatsApp de Capellà de Joventut.
Perdona, que hagin superat l'ESO?
Sí.
No, no necessàriament.
No, no necessàriament?
No, no necessàriament.
A valor haver superat l'ESO. Correcte.
No, no és necessari. Sí.
Hi ha una cosa, pel canal del YouTube. Abans, Montse, tu no estaves, no m'ha portat, i bueno, jo l'estic monetitzant, ho diré jo. Tan sols, si em permet fer una apreciació de context, quan diu que hi ha blocs de pisos en sense comptador, això és a mitges, és a dir, hi ha un comptador i es reparteix el consum entre els veïns. Aquí, llavors... És a dir, agafem el tros correcte, és que no tenen un comptador individual, sinó que alguns blocs de pisos tenen un comptador i després es divideix pels veïns, que és evident que és una cosa que és incorrecta i no ajuda gens, doncs, a consumir menys, perquè al final es divideix entre tot el bloc per quantitat igual. És a dir, això s'ha de solucionar. Llavors, anem per això del YouTube. Al YouTube hi ha una pregunta del senyor Ramon Roca, que pregunta, no sé, que ho llegeixo jo perquè la Montse no ha connectat al portàtil. Se sap si aquest any 2021 es farà Saló de la Infància per Nadal?
Doncs ara mateix al senyor Ramon Roca no li podem donar resposta perquè dependrà de l'evolució de la pandèmia i de com estigui el Procicat. Si tot, bueno, la normativa que imposi el Procicat, si tot va bé, evidentment doncs la idea és recuperar com, bueno, com havíem fet altres anys. En tot cas, activitat orientada cap a infants i joves al Nadal, tal com hem fet l'any passat, doncs està més o menys prevista.
Bé, doncs, hem d'estar contents que ens hem pogut tornar a trobar, encara que sigui amb la mascareta, que se manté en les ulleres, és un drama això, però bueno, això no vol dir que hàgim de baixar la guàrdia, estem amb un índex Capellades molt bé, vol dir que, bueno, en general Catalunya també, i continuem aquesta línia. No? Abans de despedir-me, recordar-vos que possiblement la setmana que ve tindrem un ple extraordinari o urgència, no ho sé, està pendent una mica d'una sèrie de qüestions administratives des de secretaria i bueno, us mantindrem al corrent al moment que ho tinguem clar. Res més, bon vespre, bona nit i fins la propera. Gràcies a tots i gràcies als que ens hàgiu pogut escoltar i mirar des de casa.